Esperit crítics i que sàpiguen discernir. Saps aquesta paraula discernir que molt poca gent utilitza? Mm-hmm. Perquè al final nosaltres, amb el volum immens d'informació que ens arriba per tot arreu, el que ens caldrà és aquesta capacitat crítica per discernir allò que està bé d'allò que està malament, d'aquella informació que és manipulada, d'aquella informació que té una font sòlida de confirmació.
Es parlava avui el senyor Josep Maria Carbonell, president de Blanquer de la Universitat Ramon Llull, d'aquest 75 aniversari de la Fundació i de tres eixos bàsics: l'Eucaristia, el concert de la Sagrada Família, que tenia bé a dir-nos el senyor Carbonell que alguns oients de Radio Estel hi podran assistir, i de l'edició d'aquesta miscel·lània. Una miscel·lània que recollirà diverses aportacions, testimonis vinculats a la història de la institució i que veurà la llum durant el segon semestre del curs. En quin punt es troba aquest projecte?
Estem recollint totes les aportacions, fins a una quarantena d'aportacions. Hi haurà una aportació molt important de qui ha estat la persona central en aquests 75 anys, perquè va ser president durant 40 anys de la Fundació Blanquerna, que és el doctor Salvador Pié, l'actual rector de Santa Maria del Mar. Mm-hmm. Ell és la persona que va saber desplegar amb tota la seva intel·ligència, va saber desplegar el projecte de Blanquerna. Tindrem una quarantena de diferents professors, experts, actors d'aquesta història, des dels seus inicis.
Quins són els reptes de futur de la Blanquerna?
Mira, te'ls diré molt clars, perquè ho tinc molt interioritzat. Primer, la sostenibilitat, perquè com ens autofinancem al 100%, com tenim unes estructures... Saps una cosa? Que ja potser no coneix l'audiència, però nosaltres a Blanquerna, tots els estudiants nostres, durant cada semestre, en grups de 12 a 17, estan amb el que diem el Seminari Blanquerna, que és on es personalitza l'educació. I això durant 4 o 6 hores a la setmana. Uh-huh. Que comporta això, que tenim una plantilla de professors molt important. Per tant, el primer desafiament és la sostenibilitat, ser capaços de mantenir amb fermesa el projecte nostre. El segon és el futur grau en medicina. Blanquerna té una facultat de Ciències de la Salut, on tenim infermeria, fisioteràpia, nutrició humana, farmàcia, juntament amb l'ICOS, uh-huh. I ara ens plantegem amb els altres centres de la LLUI tirar endavant un grau en medicina.
Quan serà factible, això?
Ai.
Ja li estic estirant.
Jo crec que serà... Començarem el curs 25-26.
Déu-n'hi-do.
Però no ho puc assegurar. Mm. No ho puc assegurar, perquè també aquí hi ha el tema també del nou edifici que començarem a construir ben aviat a Travessera de Gràcia. No ho puc assegurar, però o 25-26 o 27-27. Uh-huh. Però ens fa molta il·lusió aquest projecte, que també creiem que és un servei al país, amb la mancança de metges que hi ha en el nostre país. I el tercer aspecte, que podria ser el primer, que és com treballem l'identitat en una organització com la nostra, que té una vocació de portes obertes, una vocació de sortida, com diu el Papa Francesc.
Per cert, que parlàvem d'aquesta missa oberta que demà enceta aquest 75è aniversari, aquestes celebracions del 75è aniversari de la Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, una missa que estarà oficiada pel bisbe auxiliar de Barcelona, el senyor David Abadia, i que dèiem, és oberta a la comunitat educativa. Només a la comunitat educativa?
No, i a tots els nostres, ara simplement utilitzaré una paraula en anglès, que no m'agrada, stakeholders, vol dir tots els nostres partners, tota la gent que viu i es troba a l'entorn de Blanquerna. I, per suposat, també els oients de Ràdio Estel.
Senyor Josep Maria Carbonell, president de Blanquerna Universitat Ramon Llull, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i em reitero, moltíssimes felicitats a tota la comunitat de Blanquerna Universitat Ramon Llull per aquest 75 aniversari. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast.
I a més et permet presumir, perquè amb els podcasts de Blanquerna estaràs al dia de tot. Psicologia, educació, comunicació, nutrició, seràs molt millor que Google. Són els podcasts de Blanquerna a Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify. Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovid Liposomal.
De qui?
Melatovid Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovid Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovid Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat, perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. Caravana, comencem la ruta de la seda.
I per fer aquesta ruta de la seda, aquesta història de l'esport donant la volta al món, avui mai millor dit, ja ho veureu, ja ens acompanya el doctor en història, professor de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, el senyor Xavier Pujades. Xavier, què tal?
Hola, molt bé,
com
bon
estem?
Dia.
Deia avui, millor que mai dir això de la volta.
Sí, 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 i tant.
Perquè avui ens parles del Tour de França.
Sí, un tour, una cursa ciclista èpica, sí, que es converteix en la gran cursa de la història de l'esport, i encara en l'actualitat una cursa que té 120 anys, que ha fet 120 anys precisament...
120 anys, eh?
120 anys, és moltíssim, no? I que ha fet precisament 120 anys enguany, el 1923, perquè és una cursa que va néixer l'any 1903, el juliol de 1903.
Mm-hmm. Ara pensava, és tan històric el Tour de França que hem adoptat fins i tot expressions com pujar el Tourmalet, per exemple, quan una cosa és molt difícil, no? Pugem el Tourmalet.
Efectivament, interessant, perquè el Tourmalet és una etapa que es va incorporar al Tour de França l'any 1910, per tant, també fa, ha plogut, diguem-ne.
A mi m'esparvera, quan intento donar una dada i el professor Pujades, sempre que ho té tot al cap, tot al cap, em diu, sí, i a més va ser aquesta edat, i va passar, no sé què. Això sí, m'encanta, sí, que passi. Com neix el Tour de França?
El Tour de França neix d'una manera que té molt a veure amb el periodisme, i té molt a veure amb el periodisme esportiu, efectivament, però amb el periodisme en general, perquè té a veure amb què un personatge que era el, bueno, diguem-ne, el mecenes d'un diari esportiu francès, uh-huh, que es deia Le Vélo, la bicicleta,
sí,
que era Dion, bueno, es va barallar amb els dirigents, els directors d'aquesta revista, d'aquest diari esportiu, perquè van parlar malament. Ell era un aristòcrata, estem parlant sempre en aquest context, finals, principis del segle XX, finals del segle XIX, era un aristòcrata que tenia molts diners, posava molts diners perquè li interessava molt i estava molt, bueno, estava molt, era molt aficionat a la bicicleta, i es va barallar amb els directors d'aquesta revista de Le Vélo perquè van parlar malament, ideològicament parlant, políticament parlant, perquè era una persona molt conservadora, una persona, doncs, legitimista, una persona molt de dretes, diguem-ne, en la França de principis del segle XX. Es va barallar amb ells i va decidir crear una altra revista, que és el que va generar el Tour de França, que es deia l'Auto, el cotxe, diguem-ho així, no? De la bicicleta va passar el cotxe, i li va donar la direcció direcció de l'Oto amb un periodista que també havia sigut esportista, que havia anat molt amb bicicorredor, amb bicicleta, que es deia Henri Desgrange, no? El Desgrange famós, que és el que va crear el Tour de França. Va pensar que per promocionar la revista estaria bé fer una cursa. Ja existien curses ciclistes, efectivament, des de finals del segle XIX, 1897, per exemple, la clàssica de Liège, no? A Bèlgica hi havia una gran afició a la bicicleta. I a partir d'aquí ell va dir, va, fem una cursa que sigui una mica diferent, que sigui més llarga, que sigui més potent, que pugui ser molt espectacular i que ajudi a vendre diaris, o que ajudi a vendre aquesta revista. Seria una manera de promocionar-ho, i això va ser, a més, imitat per molta premsa esportiva, després, al cap d'uns anys, que van fer el mateix, i moltes de les voltes ciclistes existents encara en l'actualitat van néixer d'aquesta manera, imitant el que havia fet Desgrange amb l'Oto. I bé, el gener del 1903 va pensar que això es podia fer així, va sorgir la idea, ho van començar a organitzar, i el 1 de juliol, el 1 de juliol de 1903, es va córrer el primer Tour de França. La peculiaritat i la diferència respecte de les petites curses que existien anteriorment és que es va pensar que fos una cursa de molt llarga distància que recorregués tot França, més o menys, que passés per les ciutats més importants, que volia dir, és on hi havia els lectors dels diaris, i per allà on passava creava més afició, vendrien més diaris.
Tonto no era.
No, al contrari, va ser molt, molt intel·ligent i va durar molts anys al capdavant del Tour de França, i cada vegada el va anar perfeccionant com una màquina més important per vendre més diaris, i en va arribar a vendre moltíssims, centenars de milers en els anys 10, durant un Tour de França va arribar a vendre 300.000 exemplars, no? I el Tour de França del juliol de 1903 doncs va ser ja una cursa, home, doncs que va durar 19 dies, unes 6 etapes, uns 60 corredors i 2.500 quilòmetres. És a dir, que es havia convertit una cosa que les curses normalment en aquell moment ciclistes eren petites, que duraven un dia, aproximadament, encara n'hi ha algunes d'aquestes que es diuen les clàssiques, i ell ho va convertir en una cosa fastuosa, una cosa molt important, de més de 15 dies de durada, 2.500 quilòmetres, amb moltes etapes diferents, i per tant una cosa gairebé heroica, que una persona en aquell moment, amb com eren les bicicletes en aquell moment, doncs pogués suportar, pogués aguantar tot això. No?
Clar, Xavier, ens explicaves, és una cosa del Tour de França que es va perfeccionant amb el temps, suposo que assaig-prova.
Sí.
La primera cursa és aquest juliol de 1903, amb 19 dies d'etapes i 2.500 quilòmetres, que déu-n'hi-do. Uh-huh. Abans d'això ja hi havia curses amb etapes?
Curses...
O se les inventa el Tour?
El Tour s'inventa una cursa ciclista que duri més d'un o dos dies i que sigui amb moltes etapes diferents. Les curses duraven un dia, inicialment no tenien etapes, i alguna que podia haver durat entre un o dos dies, doncs sí que podia tenir més d'una etapa. Però el tema de les etapes és molt important, perquè volia dir arribar a llocs diferents on el públic ja, diguem-ne, que s'aglomerava per rebre tots els ciclistes. Aquestes imatges tan clàssiques i típiques que hem vist des de fa molts anys als estius durant el Tour de França, doncs això ja passa des del principi, des de 1903, perquè la gent veu a través de l'Oto, a través de la premsa, per on passarà el Tour, i volen veure aquesta cosa tan estranya, tan novedosa en aquell moment, que era veure persones doncs damunt d'una bicicleta fent un esforç tan important per arribar primer i per arribar al final d'etapa, a veure qui entra primer, no? Uh-huh. Això és una novetat, va ser una novetat realment molt important i molt publicitària, no? amb un impacte publicitari important, sí.
Una cosa que no m'ha quedat del tot clara, Xavier, que hi hagi un creixement de la indústria del ciclisme propicia que es creï el Tour de França, o a la inversa?
Es retroalimenten, diguem-ne. Diríem que primer és la tècnica i el naixement de la indústria de la bicicleta. De fet, no ho hem dit, això, però les bicicletes de dues rodes, bicicletes, no? Perquè abans hi havia andròmines anteriors més complexes, neixen a principis del segle XIX, aproximadament. Hi ha qui parla de ja al segle XVIII, ja n'havien aparegut algunes, no? Però és un alemany, un aristòcrata alemany, que és Carl von Drais, que el 1817... patenta una bicicleta de fusta sense pedals, amb dues
sense
rodes.
Sense pedals, eh?
Sense pedals, i per tant l'únic que havies de fer era impulsar-ho amb les cames, però corries més. Uh-huh. Corries el doble que si anessis
com a... un patinet, però sentat.
Ah, correcte. Segur. Com un patinet, però assegut amb una cadireta uh-huh. i amb dues rodes. I després, ja és en la dècada de 1860, i aquí hi ha la novetat tecnològica important, que és un francès ja, Pierre Michaud, que a més acaba creant una fàbrica, acaba fabricant bicicletes i venent bicicletes, que patenta una bicicleta que és metàl·lica, que és una bicicleta de dues rodes, que ja té pedals sense cadena encara, té dos pedals a la roda del davant, per tant, la tracció delantera, diríem així, mm-hmm. i arrossega la roda del darrere, no? Però aquesta bicicleta, bé, era un prototipus de 1860, 45 quilos de pes, metàl·lica, rodes metàl·liques, després la gran novetat és que són de cautxú, no?, que hi uh-huh. posen cautxú perquè siguin una mica més àgils, però és una bicicleta que, home, ja comença a tenir molt d'èxit. Per això crea aquesta fàbrica i comença a vendre-les. I cap a la dècada de 1880 es popularitzen molt les bicicletes, no tant inicialment per fer ciclisme esportiu, diríem, de competició, per córrer a veure qui guanya, sinó per... traslladar-se, no? Uh-huh. Amb bicicleta, que dona una gran autonomia a les persones en aquell moment, que deixen d'anar a peu, i en les ciutats, sobretot, doncs comencen a comprar bicicletes. Què fa això? Doncs que la indústria de la bicicleta vagi creixent, que es vagin venent més bicicletes. Al principi són molt cares, a finals del segle XIX, per tant, qui pot accedir a un artefacte d'aquestes característiques és algú que té molts diners, però a principis del segle XX... per la pressió de la pròpia indústria de la bicicleta, es retira en alguns països, en algunes ciutats, com en el cas de França, l'impost, de, el que ara diríem impost de luxe, un impost directe, i es crea un impost indirecte, que és l'impost de circulació. Això vol dir que la bicicleta de preu és molt més barata i el que has de fer per utilitzar-la en les ciutats és pagar un impost, no?, per poder circular. I això va fer que es popularitzés molt més, i per això, a principis del segle XX, ja quan neix el Tour, molts dels corredors ja són persones de classes populars. Ja no són aristòcrates o persones que tenen molts diners, no? I això encara ho fa més èpic. Persones humils que corren una cursa que s'han d'esforçar tant, perquè són curses d'això, no?, de 15 dies, amb moltes etapes diferents i milers de quilòmetres, i encara li dona més potència des del punt de vista del relat periodístic. Això alimenta la premsa esportiva i professionalitza la premsa esportiva. La premsa esportiva al principi era molt amateur. Eren els propis clubs, inicialment, que creaven butlletins per, una mica per promocionar el que feien aquests clubs esportius, no? I a partir d'aquest moment, sobretot en el cas de França, amb el Tour de França, el ciclisme esportiu fa que es professionalitzi el periodisme esportiu, ven molts més diaris, i aquí és quan es retroalimenta una cosa amb l'altra. No?
Clar, si parlem del Tour de... del Tour de França, com l'hem d'imaginar? Amb ciclistes només francesos, amb ciclistes d'arreu d'Europa i cadascun amb els seus clubs, i com parlàvem amb el futbol i altres esports, cadascuna de les federacions, ben bé com va funcionar la cosa?
Sí, aquí és una mica diferent perquè s'internacionalitza, més o menys, des del principi. El primer Tour de França, de fet, ja van participar-hi corredors, evidentment francesos, suïssos, belgues i alemanys. Uh-huh. Bàsicament, diríem, centre Europa, en aquesta zona, que és on, en el cas d'Europa, perquè el ciclisme als Estats Units també en aquell mateix moment ja tenia bastanta popularitat i era bastant potent, i també hi havia curses històriques, algunes de les quals encara es corren importants, no? Però a Europa, quan pensem en ciclisme esportiu, generalment pensem en això, en els belgues, els francesos, és allà on hi ha la gran tradició inicial, les primeres curses, etc. Per tant, el Tour de França des del principi s'internacionalitza. L'Otto volia vendre diaris a tot arreu, i fixa't que molt sovint són països de parla francesa, allà on tenia més mercat, doncs, aquest diari esportiu, a Bèlgica, a Suïssa i a França, per exemple.
Abans et preguntava una mica per la indústria del ciclisme. Entenc que a partir d'aquest primer Tour de França sí que creix exponencialment a Europa.
Sí, a partir de 1903 creix molt, i sobretot en la dècada... O sigui, hi ha com etapes diferents, no? La dècada de 1910 comença a créixer molt perquè se li dona aquest vernís d'èpica cada vegada més important. Fixa't, hi ha una anècdota molt interessant, que és de 1913, en la qual... a partir dels anys 10, el Desgrange i la direcció del Tour posa una norma, que és que qualsevol incidència, qualsevol problema que tingui un ciclista durant el Tour de França se l'ha de resoldre i arreglar ell mateix. Ningú el pot ajudar. El 1913 hi ha aquesta anècdota, que és Christophe, un ciclista francès, que té un problema, se li trenca l'eix d'una roda i corre amb la bicicleta a l'espatlla 11 quilòmetres fins a arribar a una ferreteria.
Que bèstia.
I quan arriba a la ferreteria, aleshores intenta arreglar-ho ell sol, però per soldar l'eix l'ajuda, malauradament, i no se n'adona, no? D'això l'ajuda un noi, un dels nois que treballen en aquesta ferreteria, i va ser desqualificat, no? Però això, sí, això és, clar, llavors la premsa esportiva en parla moltíssim, es converteixen en una mena d'herois, persones humils, que no tenen res, que no tenen diners, i que poden participar i ser, tenir la victòria i convertir-se pràcticament en herois ciclistes, en herois esportius. El 1910, per tant, comença a popularitzar-se molt. A partir d'aquest moment és quan s'incorpora el Tourmalet, ja ho hem dit, el 1919 Desgrange, una altra gran idea, el mallot groc, incorpora el mallot groc.
Jo t'anava a preguntar i he pensat, no li preguntis tant el detall que el posaràs en un jardí.
No.
Doncs mira.
És el 1919 que s'incorpora el mallot groc, i groc per què? Perquè les planes de l'Otto són grogues. És un diari que es publica en paper groc, no? I a partir d'aquest moment, als anys 20, als anys 30, es comença a incorporar una cosa que existeix encara en l'actualitat, que és el que es diu la caravana del Tour, que és que abans de que arribin els corredors en una etapa, hi arriben cotxes i persones explicant qui va primer. Qui... En aquell moment ja existia la ràdio, però no hi havia televisió. Això, quan arribava la caravana, començaven a treure diaris i a vendre'ls a dojo, no? Milers de diaris que venien en cadascuna de les ciutats, i clar, es va popularitzar molt, sí, abans de la Segona Guerra Mundial.
Clar, estava pensant, aquesta heroïcitat dels ciclistes, dels participants al Tour o d'altres curses europees, de seguida en parlem de les altres curses també, ha arribat fins als nostres dies. Jo ara recordava, per exemple, l'època d'Indurain, per exemple, sí. No? És vist com un dels grans herois del Tour, i podríem dir noms del ciclisme europeu, eh? Però això no s'ha perdut, vull dir, és tan gran l'èxit, no?, d'una cursa com el Tour i de la popularització del ciclisme, que arriba fins aquí tal qual.
Sí, jo crec que té molt a veure amb que és un esport individual, bueno, és d'equip, però és individual al final, no? Que està molt vinculat a un esforç personal, a una preparació, a un entrenament, a l'èpica d'aquests recorreguts, d'aquests ascensos. Abans hem dit el Tourmalet, no? En el cas del Tour, els Pirineus, també els Alps en general. És molt potent això, i quan apareix en els anys 60 a la televisió encara trasllada més aquesta imatge de potència, d'esforç individual, que ha arribat fins als nostres dies. I això en part també té a veure amb el gran tabú, diguem-ne, del Tour i del ciclisme, que és el dopatge, no? És a dir, és un esforç tan gran que moltes vegades, doncs, això porta, ja des dels anys 20, diguem-ne, que es coneix, doncs, que els corredors busquin, no?, el límit, arribin al límit de què és el que els pot ajudar, algunes substàncies que els puguin ajudar per poder fer aquest esforç i endur-se la cursa.
Tothom recordarà, per exemple, el cas d'Armstrong.
Sí.
Si parlem de les modalitats dins de la cursa, ara parlàvem d'etapes més grans, d'etapes més petites. Des de l'inici existeixen etapes amb contrarrellotge, per exemple?
No, des de l'inici no. Això s'incorpora més tard, diguem-ne. Sí que existeixen... És una cursa per etapes, evidentment. La gràcia de les etapes inicialment és que tenen, per tant, arribades. Cada dia hi ha una arribada. Cada dia hi ha com una petita final. I això és el que li dona més vistositat i més espectacularitat. El contrarrellotge, alguns d'aquests premis per etapes, etc., alguns d'aquests aspectes van arribant més tard a mesura que es va sofisticant, no? Pensant en el fet que, per exemple, a partir dels anys... Després ja de la Segona Guerra Mundial, a partir de 1956, s'incorpora d'una manera molt clara el màrqueting, la publicitat, l'esponsorització, i, per tant, inicialment, qui és que gestiona els equips i els corredors són les marques de bicicletes. A partir dels anys 50 ja seran cases, o empreses, o indústries, o comerços, que no tenen res a veure amb el ciclisme, no? Cafès, bolígrafs, etc. I després, a partir dels anys 60, amb la televisió, etc., s'acaba professionalitzant, i per tant són ja professionals. A partir de 1969, el Tour de França és totalment professional. Abans eren amateurs. Uh-huh. Hi ha alguna anècdota, també, si em permets, molt interessant en aquest sentit, i que té a veure amb el nostre país. El Tour de 1925 hi ha un corredor català que és bastant conegut aquí, guanyat voltes a Catalunya, etc., que és el Jaume Jané, i és un amateur com el 99% dels corredors del Tour, que són no amateurs purs perquè busquen algun tipus d'esponsorització, que els hi paguin d'alguna manera la participació al Tour, etc. Però en aquest cas el Jaume Jané, en l'edició del 25, ell vol participar en el Tour i el problema que té és que treballa. I el 24 havia participat i l'endemà d'arribar del Tour ja va haver d'anar a treballar, el pobre, no? I ja està. Realment la situació era molt complicada. I van fer, doncs, a través de la premsa esportiva, el Mundo Deportivo, per exemple, mm-hmm. doncs el que van fer és una crida a que la gent donés diners, donacions, perquè Jaume Jané pogués participar en el Tour de França.
Ara, de seguida, parlem d'altres curses arreu d'Europa i com s'extén tot plegat en curses tan importants com la d'Itàlia i com l'espanyola. Mm-hmm. Abans, però, Xavier, em deies, tot plegat sorgeix el 1903 amb el primer Tour de França, i ara em nomenaves la Segona Guerra Mundial, però, esclar, des del 1903 fins aquí passem dues de guerres mundials. Com afecta això a una competició com el Tour de França? Mm.
Doncs afecta i molt. Primer perquè...
Em deies, hi corrien alemanys, per exemple.
Sí, sí. Afecta d'una manera directa perquè s'ha de clausurar o s'ha d'anul·lar, doncs, durant uns anys, durant els anys que perdura la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, entre 1914 i 1918, doncs s'haurà de... no es podrà córrer el Tour de França. I després també genera una certa èpica encara més, perquè alguns dels corredors ja coneguts d'abans de la Primera Guerra Mundial, doncs participen, són joves, esportistes, això passa amb tots els esports, no? Uh-huh. Que molts dels esportistes, per la seva edat i per les seves capacitats, etc., participen en la milícia o en l'exèrcit i van al front, i alguns, desgraciadament, moren. I això també passa amb el Tour de França o amb el ciclista, i això encara li dona més aquest vernís d'heroïcitat en aquests corredors. Per tant, sí, clar, les guerres i les guerres internacionals, mundials, han tingut sempre una afectació, un impacte important en el món de l'esport.
Mm-hmm. Com s'extén el portar a la pràctica una cursa tan llarga com la del Tour de França a països com Espanya, on es fa la Vuelta, o a Itàlia, on es fa el Giro, o a casa nostra es fa la Volta a Catalunya, però és més nova, i no només com s'extén, sinó com aconsegueix el Tour de França aquesta popularització tan bèstia que inclús fa que, tot i sorgir aquestes diferents curses arreu d'Europa, si pensem en una cursa ciclista, pensem la primera és el Tour.
Sí, sí. Perquè és l'original, perquè és la primera i perquè jo crec que té molt a veure amb la idea inicial de Desgrange, no? I que va incorporant tots aquests aspectes que la van fent cada vegada una cursa més espectacular. I això té un efecte d'emulació important.
Clar, em deia, és la primera, sí. I tu que l'he comprat, i evidentment t'ho compro, eh? Però aquí em sorgeix la pregunta, per exemple, quan parlàvem de la creació del futbol, uh-huh. seccions enrere, i em deies, el futbol sorgeix a la Gran Bretanya i des d'allà es popularitza arreu d'Europa i després arreu del món, eh? Sí. Està clar. Però no venerem el futbol anglès, o sí que el venerem... Mm. Però no som tots del Manchester United, per dir alguna cosa. Mm-hmm. En canvi, tots som del Tour.
Sí, tens raó.
No sé si ho estic explicant, eh?
Sí, sí, sí. Més o menys la comparació... aviam, això és una prova, i tu ho compares amb clubs esportius que tenen una part emocional molt uh-huh. important, de ciutat, de territori, de vincle, de família, el meu pare era, el meu avi era, etc. És una mica diferent, no? Però sí, en part, és una capacitat de creació, aquest home, Desgrange, important fins a la Segona Guerra Mundial, i l'èxit és molt, molt, molt aclaparador. Per què sorgeix el Giro el 1909? Per què sorgeix... la Volta a Catalunya és anterior a la Vuelta a Espanya, és de 1911.
Sí?
Sí.
És 1911?
De fet, és la cursa més antiga, com a mínim per etapes, de l'estat espanyol, que encara... està vigent, oh. I la Vuelta és de 1935. És bastant posterior. Això també s'explica perquè a Catalunya hi havia una gran afició, com en la majoria d'esports hi havia una tradició ja important,
eh?
Molt proper a França, sí, van trigar. També totes aquestes curses, doncs, el que fan és imitar el Tour. És el mateix model. La Gazzetta dello Sport o la premsa que també impulsarà italiana, doncs el Giro d'Itàlia el 1909, són pocs anys després. A Itàlia ja existia alguna cursa anterior, la cursa o el Giro de Lombardia existia prèviament al Giro d'Itàlia, però ha creat un model imponent d'espectacle esportiu vinculat al periodisme i d'indústria del periodisme i de l'esport, no? I és en aquest sentit molt, molt lloable, molt, molt interessant, és un model molt interessant, que evidentment, això ho hem dit abans, es professionalitza molt i s'acaba convertint en una gran empresa que genera milers i milers de milions d'euros, no, actualment.
Xavier Pujades, doctor en Història Contemporània, professor d'Història de l'Esport de la Facultat de Psicologia, Educació i Esport a la Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Moltíssimes gràcies, de nou per explicar-nos-ho tot plegat. I, per cert, felicitats per aquests 75 anys d'història.
Molt bé, gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Ràdio Estel. La ràdio a la carta, la ràdio en directe, els podcasts i el canal Ànima Estel. Tot això és l'app de Ràdio Estel. Tot això i més. Tot això i més a la teva butxaca. És l'app de Ràdio Estel. És la teva.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
Les tietes pugen a La Caravana de Ràdio Estel.
Dos minuts que passen de les 10 del matí, tietes i tieta.
Sí.
Ara. Eva Vives, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Montse Lamua, què tal? Bon dia.
Superbé. Sobrevisquent.
Sobrevisquent?
Clar.
Jo sé com ho pintes fumut, això.
Clar.
Araceli Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I el tiet, Ferran Serra, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estem?
Molt bé.
Mira, començaré per aquesta notícia d'última hora que hem donat avui al matí. Aquest matí hem sabut que PSOE i Sumar han tancat un acord després d'acostar les posicions en qüestions fonamentals pels de Yolanda Díaz, com la reducció de la jornada laboral. Per exemple, les dues formacions han acordat una reducció de la jornada laboral a les 37 hores i mitja. Sí, com sigui, si tanquen un acord és un primer pas, sembla ser, perquè hi hagi investidura i perquè hi hagi govern. Sembla ser. Ferran.
Sí, home, sembla que ser un primer pas, però de la mateixa corda Podemos què farà?
Podemos hi és dins, no? Dels de...
Bueno, en una corda, aquells és més de Sumar, no?
Clar.
Sí, i Podemos.
Podemos estar dins de Sumar.
Ja, bueno, bueno.
En principi, bueno, es van presentar junts.
Ja, val, pues, bueno, tant de bo que hi hagi una unitat per una banda, ara aviam per l'altra banda.
Per l'altra banda, ara que m'ho poses sobre la taula i així us ho expliquem tots plegats, dic que ens ho expliquem perquè a mi a vegades també va bé que m'ho expliqui perquè amb el que està passant, déu-n'hi-do. D'altra banda, Junts sembla que hauria pactat amb el PSOE, sembla, perquè aquí tothom diu i ningú parla, que es defineixi Catalunya com una minoria nacional. Què vol dir això? El dia que... Per cert, deixeu-m'ho dir, perquè jo sóc així una mica d'orillo, a vegades em diuen. El dia que algú de Junts tingui a bé venir a aquest programa, ja ens ho explicaran. No sé què vol dir això.
Bueno, pues tant de bo que arribi a bon port, no?, i que no tinguem que anar a noves eleccions. Si s'arriba a un acord amb tothom, doncs, per mi, millor que no arribem a unes altres eleccions. Eh?
Araceli, com ho veus, això?
Enrederit i
anem tard,
complicat,
eh?
Sí, i anem tard, totalment. Però jo no veig massa clar de que al final has impactat això.
No ho veus clar, encara?
A no ser que hi hagi lletra petita per envoltar, no? O sigui, algo que no se sàpiga, no? Perquè arribar a fer això com una minoria... el que tu deies, què vol dir això? No, és que no sé el que vol dir.
A mi aquest pacte encara l'haurien d'explicar. El que sí explicaran avui a les 12 del... a dos quarts d'una del migdia és aquest acord entre PSOE i Sumar. Així, això sí que ho explicaran avui després del Consell de Ministres.
Bueno, lo de la reducció de la jornada, a veure, està bé, tot depèn després com es defineixi a nivell de les PIMEX. Perquè, clar, em sembla molt bé que el treballador treballi dues hores menys, però això que representarà pels empresaris? Rebaixes de sou no n'hi hauran, vale? I els empresaris de petita a mitjana empresa no estan en posició de fer aquestes reduccions. Serà un problema, eh? Foment no crec que estigui d'acord, eh?
Tot és problema aquí, eh?
Jo sí,
i enfrontament
jo
entre patronals i sindicats,
de patronals, eh? I sindicats, sí. Sí.
Montse.
Jo recordo que abans treballava els dissabtes també i ningú es va morir quan es va fer la jornada divendres i la tarda i després van fer la setmana anglesa i tota aquesta història. Jo penso que si es treballa bé. Ara, jo no sé aquí la disciplina que es té treballant. Ja t'ho dic, eh? En Amèrica, per exemple, si surts a fumar un cigarret, ho has de posar i després això ho has de recuperar, per exemple, i en altres països també.
Si vas, aquí... si vas al bany, Montse...
I també, si vas al bany...
No, t'ho dic en sèrio.
No, que és veritat.
Als Estats Units, si vas al bany, sí, és fitxatge.
És fitxatge, sí, senyora. Però aquí, a vegades me convides, o sigui que...
A mi em sembla molt bé. I si tens un temps d'emmorzar, al final no és el temps que tens. Clar, són...
Pues que esmorzin d'hora.
Sí, però la majoria...
Que facin un bon àpat i aguantaran, home, per
llei,
favor.
Però per llei no és així.
Bueno, les lleis es canvien si es vol.
Bueno, però ara mateix, ja t'he dit, si reduceixes aquestes dues hores i mitja i li treus els 20 minuts d'esmorzar més el que van al lavabo, més el que surt a fumar, doncs al final això quedaran en 6 i mitja.
Ja s'acostaran, ja s'acostumaran. Ja s'anirà regularitzant. En quant al pacte del PSOE, jo sí que m'ho crec.
Sí?
Jo sí que m'ho crec perquè ho necessiten. O sigui, possiblement si anem a eleccions, igual sortiria enfortit al PSOE, però qui s'arrisca?
No, ells no volen.
Aquest és el problema. Igual estaria superbé, no? Però más vale malo conocido que bueno por conocer. El que tenim al darrere és un monstre. I aleshores, què volem? Bueno, i a més, quina credibilitat ens donen? No, tampoc. I això que estaves comentant tu de la minoria... nacional, bueno, això és un eufemisme. Afortunadament, la llengua és prou rica per dir el mateix de distinta manera. És igual. És un primer pas. La qüestió és que no hem de perdre l'oportunitat de que es reconegui alguna cosa a Catalunya. Després s'avindrà, ja veureu, de mica en mica, però hem de ser optimistes, caram.
Sí, jo el que volia dir només una cosa, que depèn també de les empreses, perquè quan són empreses...
Parles de la jornada laboral,
sí,
eh?
Sí, d'això que parlàvem. Uh-huh. Depèn, si és una empresa familiar, com jo a vegades treballo en una empresa familiar, allà les coses van d'una altra manera, és a dir, que tot
home,
això...
Depèn de com sigui l'empresa.
Sí, però normalment, almenys parlo per l'experiència meva,
no s'acogien a moltes d'aquestes coses, no? Per a altres, potser et donaven unes altres coses, no? Però era un poco aquello flexible, no? No, per això tot depèn de com sigui l'empresa, també, no?
Ferran, jornada laboral, què?
Home, jo em sembla que no és tanta diferència.
Passem de 40 a 36 i mig. Sí. 37 i mig.
37 i mig.
Pues no crec que sigui tanta diferència. Ara, si hi ha voluntat per les dues bandes, jo crec que pot ser positiu. I si això ajuda a tirar endavant tot plegat, pues benvinguts.
Hmm. Mira, m'heu fet plantejar-me mentre estàveu parlant una cosa que volia fer fa temps, però la farem ara. M'agrada molt. Surto d'actualitat purament informativa, perquè això em sembla molt, molt actual i molt interessant a fer. Vosaltres veniu d'una època, no només en qüestions laborals, en qüestions socials, en qüestions econòmiques, d'una època determinada, i ara n'estem vivint una altra de molt diferent. D'això en som conscients tots. Per tant, deixeu-me que us pregunti com veieu la generació actual de joves? Quina és la crítica més gran que li feu a aquesta generació d'ara, de joves? Però, a més, us requeriré un doble esforç, que és, mirant la vostra generació, quina crítica us feu a la vostra pròpia generació? No sé si m'he explicat.
Sí, sí, t'has explicat.
Sí, explicar-te, sí.
Ara fes-ho, no?
Que tu que...
Montse.
Mira, què vols que et digui?
És que veig que tu tens molt clar.
Jo sí que ho tinc clar, perquè sempre, però des d'abans, milers d'anys, sempre hi ha hagut una contraposició entre la joventut i la família dels pares i els ancestres, ja, no? Perquè sempre semblen que la tradició... Ara la tradició ja no existeix.
Jo deia això perquè... L'altre dia vaig anar a veure una obra de teatre, cosa rara, amb mi, que es deia Love, Love, Love. Vam entrevistar aquí en David Selves i la Laia Marull, que la teniu al Teatre Villarroel, em sembla que fins al desembre, i que parla precisament d'això, i m'ha semblat un molt bon debat per posar-lo amb vosaltres sobre la taula. Deies, Montse, perdona.
Em sembla bé que facis aquestes coses, però a mi m'has fet perdre el fil. Estupendo, ara. Que ara el reprendré.
Ara t'he de buscar.
És igual. No, ja està. No, la qüestió és que, sí, hi ha coses que es poden retreure, però a la nostra generació encara ens podien retreure més coses, perquè nosaltres es va encarregar tot aquell sistema d'autoritat que hi havia en els pares i els fills. O sigui, ens ho hem carregat tot.
Sí?
Sí, home, per favor, a veure, tot el moviment que hi va haver ja, hippie, o no, jo recordo haver-li fet una resposta, i era de les moderades.
No m'ho crec.
Oi, tu ja t'ho pots posar de peu. Doncs sí, era molt moderada, però hi havia alguna cosa en l'ambient que ens feia revelar de tot. Que ara hi ha moltes més coses que semblen que siguin més exagerades, sí. Es veuen, però és fruit de lo d'abans. Nosaltres hem viscut moltes revolucions i ara tenim aquesta revolució que deia, que diuen que és de la bretxa digital i tururut, el que vulguis, però no la trobo tan grossa com la que hi va haver en aquell moment. Que els hi puc retreure als joves en general, no en particular, en general.
No, en general.
Que no busquin informacions veritables. Això és el que els hi trec. Perquè es refien molt del que diuen aquest, el Juanito, el Pepito...
La xarxa.
La xarxa. I la xarxa és... La xarxa per què serveix? Per captar. Per matar els peixos. Pues aleshores estem igual. I aquest és el retret que li faig. Hi ha alguns que no. Afortunadament jo conec molts joves, perquè passen a través de les nostres aules, que són excepcionals. Però clar, el que es nota més sempre... és la part negativa. Però jo és el que més li retrec, que no busquen la veritat i que vagin a la vida aparent més... No ja ni hedonista, sinó una mica perversa, fins i tot.
Molt interessant això que deies, Montse. De seguida us passo la paraula a la resta i en parlarem tots plegats, eh? Però abans, Montse, i us ho pregunto tots també, creieu que si alguna cosa hem tingut totes les generacions és que tots hem tingut... Ara ve aquella cosa que se'm fa molt difícil explicar-me. Tots hem tingut, com a conjunt de societat, un ideal pel que lluitar fins que ens hem topat amb una realitat que ens ho ha impedit?
És possible. És molt possible. L'important
és... Deies el moviment hippie, per exemple.
Sí, sí. No? Però l'important és tenir aspiracions. Mm-hmm. Si després es trenquen, doncs aquella falla, aquella fallida, el que sigui, és el punt de partida d'un altre. El que no et pots és quedar estancada allà. I aquí sí que et parlo per pròpia experiència. I abans pensava que jo no podia arribar segons quina cosa, fins que al final vaig dir, escolta'm, els meus límits és a l'inici d'una altra cosa. Han de veure que sempre hi ha esperança. És una cosa que ja els grecs ens ho van donar, com únic motiu. Els déus, l'esperança, que és un caramel enverinat, però és igual, l'esperança. Hem d'agafar-nos a això.
Ferran, va.
Home, mira, tota generació de joves sempre té que, suposo que sempre hi ha sigut, un confrontament amb el que ja estava establert. I a diferents nivells pues, es lluitava contra alguna cosa, que no se sabia ben bé el què, sinó que no havia una rebel·lia per el que hi havia. Això, lligant-lo d'avui en dia, tal com dieu, es veu la part negativa de la part de la joventut que va d'una manera que no caldria. I, en canvi, pues ja, avui en dia, jovent molt responsable, molt alineat amb els valors que els de la generació anterior ja els teníem, i hi ha aquesta esperança de que amb aquest punt anem bé, perquè una part de la joventut, no sé si majoritària o no, jo ho dic per les que conec, com la meva neta, per exemple, de 21 anys, que farà ara, pues la veig que estudia, treballa en el que troba, està... s'amoïna de si a mi no em veu, que com sap que vinc sol i relativament a prop, 3 dies ja està patint. Avi, quan quedem? Ens veiem? Fem un vermut o dinar? O sigui, no sé, veig que hi ha uns valors que poder, no sé si els hem sapigut transmetre correcte, però que sí, que els tenen.
Jo vaig llançant-vos preguntes i aneu prenent nota a tots els que voleu parlar-ne de tot això després, però Ferran, creus que ens hem tornat una... Em donava la sensació que parlaves una mica d'això, Creus que ens hem tornat una societat massa individualista? I que abans
sí,
era molt més col·lectiu,
no,
més societat.
Evidentment. La vida que portem, per el que deia ara la Montse, de les xarxes i de tota aquesta cosa, pues, comporta que tinguin difícils saber què és el que és veritat, el que no és veritat, el que cal i el que no cal. Tenen que tindre seny, que poder, una part sí que el tenen, de poder esbrinar una mica cap a on va tot això. De tanta informació i tantes coses que ni tenen sentit i no són veritat, no sé.
Deixem parlar un moment de la xarxa, ja parlem amb l'Eva i l'Araceli també de tot plegat, però ho dic perquè fa dies que ho vull comentar i ara m'hi heu donat peu a fer-ho també. Hi ha un vídeo a la xarxa, jo no sé, teniu xarxes o no?
Instagram, sí.
Del nostre centre, sí, de la 12, sí, però jo
no. Ho dic perquè no sé si heu vist un vídeo a la xarxa d'un nano jove, és molt jovenet, ara no recordo el nom i l'usuari. Un nano jove que té 2 o 3 feines, explica un dia de la seva vida, diu que es lleva molt d'hora, se'n va a dormir molt tard, cada mes ajuda a casa quan arriba, que amb els cèntims que guanya li compra regals a la mare perquè és la que li ha ensenyat a ser així, i aquest vídeo ha enamorat a la xarxa.
Sí.
Jo crec que sí, que és un nano, que és una mica pel que deies de la teva neta, Ferran, que és un nano que valdria molt la pena conèixer, que és un nano molt responsable, que és molt admirable el que fa, però també em fa plantejar-me si un xaval jove de 18, no sé quants, és molt jovenet, de veritat, no sé si té 16, 18 o 20 anys, ha de tenir 3 feines i no viure. Això també m'ho fa plantejar.
Mm-hmm. Sí.
Eva.
Bueno, jo penso que en totes les èpoques hi ha hagut molts ideals per part de la gent i els que han pogut fer revolució. I ara mateix jo crec que la joventut també ha crescut una mica més protegida pels pares de lo que nosaltres havíem viscut, no? I ara, tot i així, penso que hi ha molt jovent que és, bueno, molt responsable i que té molts ideals i que encara pensa, doncs, a lluitar per un món feliç, no? De tot totes formes, les xarxes, hi ha tanta informació que jo crec que el que hi ha és desinformació, perquè de tant que hi ha, ja no saps el que és veritable, com dèieu abans, o el que no. Jo penso, bueno, quiero creer, no? A part que ho tenen bastant difícil, no?, la jovent d'avui en dia, per molts motius, que bueno, que sí, que encara hi ha valors i que la jovent molt, molt maca, no?, que poden lluitar i que encara pensen en que això es pot millorar, que seria lo ideal, no?
Per cert, el nano que us comentava, ara m'ho diu la Núria Ros, la sociodirectora d'aquest programa, em diu que és nano júnior, es diu David de nom i s'ha fet viral a través de TikTok, té 22 anys i el podreu trobar a la xarxa amb aquest usuari, @nano.jr10. Aquest és l'usuari que us comentava abans. De veritat, si no heu vist el vídeo, mireu-lo, perquè...
Està a TikTok.
Perquè és bèstia. Està a TikTok i, bueno, ara el podeu trobar a Twitter. Mira, ha corregut molt el... Sí, sí, ha corregut molt el vídeo.
Dius que de 22 anys?
22 anys.
Home, nano, ja es pot considerar un jove adult, no?
Bueno, és que els 22 d'ara no són com els 22 abans, eh?
Aquesta és una altra, eh?
Sí.
Perquè abans jo recordo que amb 22 em sentia gran ja i portava treballant des dels 15 anys.
Mira, Eva, l'altre dia li deia a en David Selves, que venia a presentar-nos sí. aquesta obra de teatre, li deia, oh, és que la gent jove com jo... No serà pel teatre, perquè la gent jove al teatre és considerada fins a 35, que és quan poden tenir descomptes. Tu ja no pots tenir descomptes. Jo en tinc 37. Araceli, com ho veus tu tot plegat?
Bueno, jo, mira, igual que el Ferran i la resta, m'envolto amb una sèrie de gent jove, supermaca, treballadores, responsables, amoroses... O sigui, no veig aquesta situació, la veig amb les redes socials i amb els comentaris, amb els canals de televisió que, de la gent i el que veus al carrer, ¿vale? Però jo, personalment, la veritat és que tinc molta sort amb aquest tema. Vull dir, la meva filla, jo tinc una filla, també tinc una neta petita, però és molt petita, i, bueno, la meva filla jo vic sola també, i està pendent de mi, me truca, vull dir, me veig, o sigui, hi ha els valors que jo crec que són els pares els que hem inculcat aquests valors als fills. I no sé què passa ara amb el jovent, en segons quin jovent, quina, a veure, ho estàs sentint a les notícies de pares que s'enfrenten amb els professors estan pobres desbordats, hi ha molts... llavors, no crec que sigui ben bé problema del jovent, sinó dels pares. Les redes socials pues, es fan cas de tot el que veuen, de tot el que senten. La majoria són mentires. No contrarresten informacions importants, perquè si són banals, pues, mira, és igual, no? Donar el mateix el que diguin. Però quan són problemes o coses importants o molt sèries, contrastar si això és veritat, no és veritat, el que està passant als col·legis amb el jovent, amb fer fotos a les nenes, penjar-les... O sigui, ja t'he dit, jo gràcies a Déu no ho vic, però és molt lamentable, molt lamentable. I aquest noi que parlaves amb David, no el conec perquè no tinc TikTok, no és que sigui antirredes, però tampoc m'agrada... Les tinc, a vegades miro, però no ni penxo res, ni tens alguna cosa molt esporàdica. Si vull enviar algú, pues l'envio personalment amb aquella persona i ja està, no tinc per què estar allà al núvol. Jo considero que sí, que té 22 anys, clar, no sé, té 3 treballs, tampoc sé quina quantitat d'hora treballa, ¿vale? Perquè si tu m'has dit, comença molt d'hora
sí.
i acaba molt d'hora, bueno, però millor entremig té vida. Lo important és que aquest noi faci tot el que està fent, però a part tingui una mica de vida pròpia seva.
Sembla que no
perquè si
gaire.
No, si no, tampoc és normal. Tampoc és normal.
Deixa'm posar una mica el dit a Anafra. De coses que no són normals. Us parlava de joves, i ara sí que us parlo a la meva generació, que jo em considero jove, però hi ha qui em diu que no.
És que ho ets.
No, hi ha qui em diu que no, hi ha qui em diu que no amb raó, però també vivim en un sistema, creieu, que li ha fallat a certes generacions? M'explico. A mi, com tots els de la meva generació, se'm va dir, estudia i trobaràs feina. Troba feina i trobaràs algú amb qui enamorar-te. Enamora't i et casaràs. Casa't i tingues una casa. Tingues una casa, una hipoteca i tingues fills. I aquesta vida era l'ordre, la pauta d'una societat que havies de seguir sí o sí. Però és que el primer pas ja no es donava. A l'estudia i trobaràs feina ja no es donava. Això ja no es va donar. I jo tinc la sensació que això es continua donant entre el jovent d'ara. Bé, com em mira, Montse.
Sí, clar. És que,
ens ha fallat tot un sistema?
Ens ha fallat a tots, no només als joves. No només als joves, ens ha fallat a tots. Mira, ara aquí nosaltres estem al costat del tanatori. Jo veig que tots anem cap allà. Aleshores, el que és dolorós...
Calla, que tardi, eh?
Bueno, que tardi, però t'arribarà.
Però encara no es toca. Que esperi, que esperi.
Estic veient. La qüestió és que penso que cap persona hauria de tenir tres treballs per sobreviure-hi. És igual que tingui 22, que tingui 45, que tingui 67 o 70. És igual. Ara, aquest noi, si ho fas perquè pot i perquè ho necessita... Doncs mira, benvingut sigui que tingui les tres feines, que si no les tinguessis seria molt més fumut. És una visió bastant pragmàtica, aquesta, ja ho sé. Però és lo que penso. Que el sistema ens ha fallat a tothom, a tothom. Jo no me vaig poder comprar un pis. Quan jo estudiava, personalitzo molt, no? Però em van dir, tu estudies perquè has agafat una carrera de rics, no treballaràs mai, perquè feia història, història de l'art. No m'ha fallat mai. Però per què? Pues perquè vaig fer el possible per tenir feina. Clar, no tenia les grans aspiracions de poder-me comprar una torre a l'avenida Pearson. Ni ganes, no? Ja t'ho dic. Però he sobreviscut la mar de bé. Estic supercontenta de la meva vida. Tinc els problemes de tothom. Però és que de vegades penso que... Sí, hi ha poca feina, però n'hi ha. I el que vol, finalment, es col·loca. Jo és el que veig.
Però també estic d'acord amb tu, eh? Que treball n'hi ha. Però hi ha molta gent que tampoc vol treballar, perquè entre les ajudes, entre que estan a casa dels pares, doncs estan molt còmodos. Hi ha molta gent còmoda, també.
Perquè una pregunta, aquest noi que has dit...
Jo no conec la seva vida.
No. Clar, perquè vull dir, si treballa això, potser per a ell... la forma de viure, el millor és que li agrada molt treballar.
Ja tenim aquí, no, li em poso jo de...
Sí, no, però que el millor li agrada treballar i...
Ara que igual té tres feines, ell. Sí.
No, però ara dieu, hi ha gent que viu amb els pares, però és que com vols marxar?
Sí, no pots, no, ho tenen molt difícil.
No, ho tenen molt difícil. Amb
uns sous...
Sí, molt difícil.
Ara plantejo coses que qualsevol oient de veritat podria trucar i em podria dir, no, això la seva majoria no és així, jo parlo... No. Pel que conec, amb uns sous de 1.000 euristes
sí.
I uns preus de lloguer de 1.000 eurista...
Impossible.
Sí. Impossible.
Com vols marxar?
I el gas, i la llum, i el dinar, sí, i tot. Sí. Vull dir que és impossible.
No hi ha ajudes pels joves. No n'hi ha.
Però el mal de l'habitatge no està en general, en tot, està en un concentrat en una població que és d'aquí i que és de fora, que venen aquí.
Sí.
Hem deixat... És una altra invasió la que tenim. Sí. I aquesta invasió ha fet que la gent no pugui viure sota un sostre propi o d'un lloguer digne, sisplau. Sí. O sigui que... Però els hi va bé que vinguin inversors de fora, que comprin tot l'edifici. Vas assistir a una... Com venien tot un edifici d'aquí, de Poble Nou, i a la gent la van fer fora per la cara. I això és com... Què estan fent allà? Macro... edificis per turistes que venen allà a passar uns dies, per oficines, i estan fent pols a la gent d'allà. Poble Nou ja no és Poble Nou. Jo no he vist cap Poble Nou, però és igual, no?
Sí, sí.
Però allà on vagis estem igual. Aleshores, com s'arregla això? El govern no vol fer res. Podria, però no li dona la gana. Perquè hi ha altres interessos.
Ja, va, Ferran, acaba amb això.
Bueno, això que dèieu dels treballs, jo als 15 anys, el dia que feia 15 anys, vaig entrar a treballar a una fàbrica. Bé, treballàvem, com deies abans, el dissabte a la tarda, també. Quan vam posar horari intensiu, doncs per la tarda em vaig buscar una feina ajudant a posar antenes de televisió pels terrats. Tenia vèrtic i al final ho vaig deixar. Llavors va sortir una feina d'anar a vendre pels pisos unes pastilles que havien sortit que les tiraves al dipòsit del vàter i era una meravella. Bueno, o sigui, em bellugava i també volia arribar a algun lloc poder, i també em va costar buscant feines diferents.
Però una cosa, avui m'ha agradat molt perquè hem parlat molt del jovent. El proper dia que vingueu parlarem dels problemes de la gent gran. És a dir, què passa quan alguna persona de 60 anys es queda a l'atur? Qui l'agafa, aquesta persona de 60 anys? Això és una altra problemàtica, eh? Sí. Però això en parlarem la propera...
No tinguis padrí.
La propera setmana. Ferran Serra, Eva Vives, Montse Lamu, Araceli Martínez, moltíssimes gràcies, com a sempre, vosaltres, per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
Adéu, bon dia. Adéu-siau.